Què és un carilló? És una molt bona pregunta, perquè amb l'accepció de carilló s'hi han moltes maneres d'entendre-ho. Hi ha qui diu carilló a un petit xilofó que toquen els nens a l'escola, el xilofó orf, el carilló orf, per exemple, o també li diuen els rellotges carillons, moltes vegades amb doble R, però és amb una R, que són els rellotges, però clar, no té res a veure, no? Llavors, el que nosaltres entenem com a carilló, com a instrument de música, i definit segons la Federació Mundial de Carillonistes, és un instrument que tingui com a mínim 23 campanes, això vol dir unes dues octaves cromàtiques, com a mínim, ben afinades, i percudides mitjançant un teclat característic. Aquesta seria la definició, no? La gràcia que tenen els carillons que afinats ja surten afinats a la foneria. Cada campana es fona al voltant de 1.200 graus de temperatura, per tant, si ha de sortir bé, ha de sortir bé, ja surt per segles dels segles, ja surt afinat, no es pot desafinar. Pensem que hi ha carillons a Amsterdam, per exemple, que són del segle XVII i continuen amb la mateixa afinació. I després, clar, tot el que és el mecanisme, doncs com tots els mecanismes d'instruments de tecla, sobretot, doncs s'ha de revisar periòdicament, un cop l'any. I aquí, doncs clar, hi ha una part que està fora, l'intempèrie, però són instruments que estan molt sòlidament construïts i llavors normalment amb una revisió a l'any és suficient per cuidar tots els equilibris entre cables, els engranatges i els greixatges i tot el que porta un instrument de tecla. Normalment és un instrument simpàtic per naturalesa perquè estem acostumats a sentir moltes campanes i ja ens crida normalment les campanes si són boniques i és amb una hora bé, sempre agraden. No? Llavors, clar, si una campana a més està afinada i no només en tens una, sinó que en tens 49 i que estan fent harmonies i melodies, doncs clar, normalment això crida l'atenció a tothom, penso. La primera vegada que l'escoltes, sobta, o sigui, costa, pot costar reconèixer. Part del repertori que toquem els carillonistes, és molt curiós perquè toquem de tot, doncs són arranjaments, amb la idea de tocar coses que ja siguin conegudes amb un altre instrument i que faciliti l'entrada. I llavors, doncs, això, clar, pot sobtar, però també ajuda a conèixer l'instrument. Pots tocar qualsevol tipus de música. Per molt que jo digui ara que pots tocar des de Lully o Bach o els Beatles o Adele o qualsevol cosa, o Michael Jackson, per molt que jo ho expliqui ara, fins que no ho sents, dius, és possible això? Doncs sí, és possible, no? I el que transmet és molta pau i gran sorpresa, perquè per molt que tu expliquis que tens quatre octaves cromàtiques que estan afinades i tot, fins que no sents que realment pots fer música com si estessis tocant un piano, però a més amb aquest ingredient de que és etèria i que t'arriba des de dalt, no t'ho acabes d'imaginar. Som companys de viatge, jo penso que des de ben petita, molt petita ja, perquè ja la meva tia àvia vivia aquí darrere al Palau de la Generalitat i quan l'anava a visitar ja sentia el petit carilló del Palau de la Generalitat, el del 1927. I després, quan els meus pares també es van traslladar a viure aquí, jo en tenia 5 o 6 anys, doncs vaig continuar sentint aquest petit carilló, l'antic. I després, quan van posar el nou, el del 1976, doncs vaig també continuar sentint el nou carilló. I llavors, ja quan anava a col·legi, des del darrere del Palau de la Generalitat al darrere de l'Ajuntament, doncs era molt curiós perquè quan tornava a les 6 de la tarda, acabàvem a les 6 de la tarda, era quan llavors doncs, la Maria Dolors Coll, que jo no la coneixia, tocava el carilló i pensava, mira que bonic, i també des de casa, no? Altres dies, altres moments. Tots som família de músics i tots pensàvem, que bonic, no? Però realment és un instrument que costa de conèixer encara, fins i tot ara. I llavors un bon dia la Maria Dolors Coll, amb el Noticiero Universal, un diari de l'època, que això era el desembre de l'any 84, va fer un article explicant què és què és un carillon, no? I a partir d'aquest article, doncs, vaig contactar amb ella, vaig començar a estudiar l'instrument, vaig anar fora, als Països Baixos, i vaig descobrir realment un món completament desconegut en aquí, perquè n'hi ha molts, als Països Baixos, a Bèlgica, a Alemanya també, però als Estats Units hi ha uns grans carillons magnificents, no? Vull dir, amb gran tonatge, i això vol dir que són molt, molt greus. Perquè, per exemple, el carilló del Palau fa 5 tones de bronze, que és completament proporcionat on està, i perfecte, és molt bonic, però pensem que hi ha carillons que arriben a les 100 tones de pes. L'instrument de concert del Palau de la Generalitat, que és de l'any 1976, es va construir als Països Baixos, a la Casa Petit Fritzen, i són 4 octaves cromàtiques d'instrument, quasi bé 5 tones de bronze a les campanes, perfectament afinat, amb el teclat que li correspon per poder fer tota mena de matisos i tocar com s'ha de tocar l'instrument. I bé, es va inaugurar el desembre del 1976 amb la Maria Dolors Coll i amb el fundador d'aquesta escola holandesa de carilló, Len Hart. El carilló del Palau de la Generalitat el podria descriure en paraules d'una persona que va ser un dels presidents de la Federació Mundial de Carillonistes, l'Adrian Patrick Gebruers, que un dia doncs, tocava aquí al Palau de la Generalitat i va dir, diu, potser és un dels carillons més macos que hi ha a Europa, perquè malgrat estar al mig d'una gran ciutat, pel lloc on està situat i el lloc d'audició, que tenim el Pati dels Tarongers, la Galeria Gòtica, doncs és realment magnífic amb la pau amb la qual es pot escoltar l'instrument. Sí, he vist molts instruments i cadascun té les seves característiques boniques, no? Però el del Palau de la Generalitat doncs, sembla molt integrat a lo que és el barri, a lo que és el Palau de la Generalitat, i la sonoritat també és molt brillant, és molt juganera, és molt maca. El carilló del Palau de la Generalitat, les audicions que es presenten normalment són de dilluns a divendres, un quart d'hora a les 12 i un quart d'hora a les 6, i alguns dissabtes també, a les 12. Ara bé, això és normalment perquè sempre està supeditat a l'activitat política, evidentment, a qualsevol roda de premsa que pugui haver-hi o reunió o el que sigui, o com també a la plaça, si hi ha alguna manifestació a la plaça o el que pugui ser. O sigui que sempre intentem coordinar-nos de manera que quan sentim la música sigui el moment més idoni. I també, doncs, quan hi ha els concerts programats, que normalment és el primer diumenge de cada mes, a les 12, de 12 a 1, estan emmarcats dins de la temporada de concerts que comença a partir del setembre. En aquest cas no seria el primer diumenge, sinó que ho fem coincidir amb les festes de la Mercè a les 9 del vespre, i llavors sí, ja continuen els concerts cada primer diumenge de mes a les 12, de 12 a 1, fins al juliol, que acabem amb el Festival Internacional de Carilló de Barcelona, que normalment és el tercer i quart cap de setmana de juliol, que són concerts a les 9 del vespre, de 9 a 10, i encara tenim entremig de la temporada el concert extraordinari de Sant Esteve, el dia 26 de desembre, de 12 a 1. Sí que, senyora, l'instrument quan no el pots tocar, evidentment, quan són vacances, doncs, a veure, tothom hem de fer vacances i està bé fer-ne, no? Però, sobretot, recordo, vaig trencar el peu, no fa gaire. I aquells mesos que vaig estar, no va ser gaire, no va ser, va ser un mes o un mes i mig, perquè de seguida em cridava l'instrument per venir i tocar-lo, no? I l'enyores, evidentment que l'enyores molt, perquè és un mitjà d'expressió enorme, no? I suposo que passa amb tots els instruments, això, no? Em sembla que els músics, si no podem tocar, doncs és com que l'ànima no es pot expressar, no?